Bon dia, amics. Bon dia, companys de viatge del Rodamón. Un dissabte més us acompanyem perquè us distreguem durant una hora. Avui serà un programa especial, serà un programa de comiats. Primera, perquè avui acomiadem la segona temporada del Rodamón. No s'espanteu, això no s'acaba. Només tenim una parada. La segona és perquè la nostra companya, la Neus, que avui, per motius personals, no ha pogut estar amb tots nosaltres, abandona el programa per motius familiars, perquè si tot va bé, a finals d'any serà mare. Jo avui voldria fer una mica de recopilatori. És una cosa que fa molt temps que volíem fer i que porta molta feina i que aquest cap de setmana ens hem decidit a fer. Espero que us distreguem i que recordeu espais als que us heu anat seguint, que us agradin i que hagueu trobat interessants. Jaume, bon dia.
Hola, què tal?
Com ha anat això?
Bé, home, molta calor, però bueno, ho resistirem.
Fa moltíssima calor, massa calor. I no mos plou, va. Els boscos estan secs.
Tot sec.
I la revella com l'has passada?
Molt bé.
Bé, dintre d'aquest recopilatori, el Jaume, programa a programa, ens ha portat d'excursió. N'han fet moltes, per la costa, per la muntanya, per plans, per tot arreu.
Per regons molt amagats.
Per tot, i inclús hem sortit de la comarca moltes vegades.
Clar que sí.
Sortim moltes vegades de la comarca. Tu et recordes alguna excursió que t'hagi quedat així com a més marcada? La que més has disfrutat explicant i fent-la?
Home, n'hi ha de molt fermes, però doncs, bueno, potser n'hi ha de gracioses i no tan gracioses, però bueno...
Jo en recordo una que vas fer per baix a les Terres de l'Ebre.
Ah, sí.
Que aquella va ser molt bona, explicant una anècdota molt bonica, que vull que ara recordem amb tots vostès.
Aquesta font, doncs penseu que del Burgar, ho he dit malament, Burgar se diu. Aquesta font és molt emblemàtica perquè hi anava molta gent del mateix poble a fer, per exemple, la trobada, doncs, de la mona, o que sigui, era una cosa ja com a obligada, no? Hi ha uns bassis d'aigua que serveixen, doncs, pues, per a veure els bestiars, i al mateix temps hi ha una zona de pícnic molt ben adaptateta. El que sí que hi ha és, baixant des del dalt del mas, aquest alzinar, que és digne d'admirar, i veureu que hi ha com una gran barrancada, és guapo de veure les alzines que es conserven encara allí intactes en aquell recorregut. Hi ha un GR, està tot molt ben marcat, i hi ha un camí molt, molt ben fet. Però sí que et puc dir que abans d'arribar a aquesta font anàvem amb el gos i el gos, clac, se'm queda clavat al davant i que no tirava endavant. Jo, va, tiré. I llavors ho vaig veure, no? Perquè una mica més avall, doncs, hi havia la font allí i, esclar, hi havia una vaca que estava bevent aigua. I dic, coix, mira que guapo això, l'abeurador, la vaca que beu aigua...
Foto de
portal. Ferm. Trec la motxilla, trec les màquines, me preparo, tu. I a uns 10 metres, quan estava preparat allò enquadrant la foto, el gos no ve altre acudit que bornar-me'l, no? Llavors, aquella bèstia s'aixeca de veure, que tenia el cap quasi mig colgat d'aigua, i tu només ve unes banyes de mig metre d'un bou que mos mira, però empipat. Volguem dir, què feu aquí al darrere meu, saps? Jo, amb la màquina de fotografia, a 10 metres, imagina't una persona intentant tirar la foto, i dic, Neus, que aquest mos ve per naltros, I la meva dona diu, i què fem?
Si corre.
Què fem? Llança't dins enquetes els diners, dic, algo hem de fer, si és que ve. Jo vaig pensar, dic, potser no vindrà, però llavors jo, com un tonto, li vaig fer, tato, què fem? Ah, xiquet, com va sentir això? Semblava una moto quan posa la tercera, saps? Comença a pedalar els peus, mos emprenen altres,
sí.
I veus que la motxilla, les màquines, el gos, la meva dona al davant, tots corrents per aquell alzinar per allà dintre, vam passar un mal rato, de veritat, Deure un bou amb unes banyes llargues de mig metre, amb uns ulls negres que tenia, que escolta, si mos agafa mos fa mal, de veritat.
Què, Jaume, què m'has de dir d'aquesta excursió? Pensa que molta gent... El que van riure, amb aquesta excursió, quan explicaves això del bou. Nosaltres vam xalar molt aquí, que me'n recordo que hi havia el Norberto, l'argentí, el dia que el van fer.
I encara arriba ara, no?
Encara arriba ara. Però és que molta gent que m'han parat pel carrer m'han dit, és que el Jaume és autèntic, el Jaume és autèntic.
Però a mi se'm va fotre una carn de gallina que no veiguis quan, el dia
correr,
que
em
va passar això.
Vas fer a Sant Fermins, però al Caravall.
Hosti, meta, jo des de l'ego, si mai me tiressin a dins en una plaça de toros i em trobés amb un cas com aquest, no sé el que faria.
Però aquests bous vam comentar que els feien servir per alguna cosa, els correbous.
Per fer correbous, per fer correbous.
Per tant, els vas entrenar una mica.
Hombre, però tots els que vagin per allà que parin al tanto, perquè allí serveixen de fer les proves per allà dins aquell alzinam.
I has tornat últimament per allà?
No hi he tornat, però és per a tornar ja, sí. És molt maco,
Un organitzarem una, qui vulgui córrer davant del bou.
Ah, exacte, a mi hem preparats amb motxilla i tot, i capa i sainete.
Molt bé. Bueno, jo crec que tots vosaltres i nosaltres també, evidentment, hem disfrutat molt amb les històries del Jaume, perquè a més el Jaume té una manera d'explicar-ho com a molt natural, no? Vull dir, ho fa tot molt amè i ens fa riure bastant ratos, no? La Neus també aquest any, bueno, ella s'ha incorporat al nostre espai l'última temporada, ja en portem dos, doncs ella ha sigut l'última temporada que ha estat amb nosaltres. I ella sempre se n'han cuidat del que és el tema literari i musical, no? I una miqueta de buscar els orígens de la cultura de la gent que venia, no? De que fos una mica representatiu. Però l'últim programa que vam fer amb ella va vindre el Lluís Llach. Un personatge, vull dir, que tothom coneixem, no? Molt mediàtic, no? Per dir-ho d'alguna manera. I la veritat és que es va preparar una entrevista amb ell que jo vaig quedar enamorat, no? I escoltar-los els dos parlant, no? Que tenen com una to de veu com a molt tranquil, no? Així com... A mi se'm pot veure com a més nerviós, no? Els dos, tant el Lluís com la Neus, no? Que parlaven, Jaume, te'n recordes?
Sí, ho va fer molt bé.
Que era com a molt relaxant, no? A mi m'agradaria recuperar un tros d'aquella entrevista perquè jo m'ho vaig passar molt bé, en aquell tros. Vam al Albert si podem trobar alguna cosa.
La descoberta que he fet jo aquest mes no és cap descoberta. És obvi que parlaré avui sobre el Lluís Llach. Més que parlar de la seva música o de la seva poesia, que tots ho podem escoltar, el que faré és dir quatre coses sobre la seva biografia, més que res al principi dels seus començaments, perquè n'hi ha tanta d'informació a la seva biografia. He estat passejant la pàgina web de lluisllach.com i bé, seria impossible explicar-ho tot. Doncs bé, diem que Lluís Llach va néixer el 7 de maig de 1948 a Girona. Va viure la seva infància a Verges, un petit poble que no arriba a 1.000 habitants situat al Baix Empordà, comarca de la que sempre s'ha declarat un enamorat. Ell és el segon fill, fruit del matrimoni Llach-Grande. El pare és metge, fill de terratinents, i la mare és una mestra nascuda a Porrera, que havia rebut una educació burgesa a la Barcelona dels anys 30. Cal dir que Barcelona en aquells anys era una ciutat republicana i nacionalista, en què les idees anarquistes i d'esquerres dominaven l'ambient cultural. D'aquí crec la influència de la seva mare amb les idees de Lluís Llach. També l'existència d'un piano en el domicili familiar marcaria el jove Lluís Llach, qui, amb 6 anys, començà a composar les seves primeres estructures musicals al mateix temps que aprèn l'abecedari. A l'edat de 9 anys, marxà cap a Figueres per a continuar els seus estudis. Als 15 anys es desplaçaria a Barcelona per cursar estudis d'enginyeria. 2 anys després es matricularia a la Facultat d'Econòmiques. I el 1967, immers completament en els ambients universitaris antifranquistes i degut a l'interès que des de petit ha mostrat per la música, entra en contacte amb el grup d'intel·lectual Els 16 Jutges, antecedent del que llavors començaria a denominar-se Nova Cançó, i en la que molt aviat Llach hi destacaria. Recolzat per als seus companys universitaris, Lluís Llach canta per primer cop el 22 de març d'aquest any a Terrassa, un concert en el que, segons ha explicat en repetides ocasions, és passar tot el temps amb els ulls tancats i amb les cames tremolant. I bé, Lluís Llach, jo he pogut estar fullejant un llibre que va escriure el senyor Ignasi Riera, que es diu Lluís Llach, companys, no és això, editat l'any 2001. Sí. I pel que puc veure és que vas estar... Tu eres del 16 d'aquests 16 jutges.
Sí, a mi va acabar tota la història. Sí. Vaig ser l'enterro dels 16 jutges, sí.
Bé, però bé, vas estar en companyia d'algun d'ells, no?
No, i tant, vaig els 3 o 4 primers anys que vaig actuar, sempre anava amb ells i els meus padrins varen ser gent com el Miquel Porter, en Josep Maria Espinàs, la Remei Margarit, el el que eren els 16 jutges. Després hi havia la gent entre generacions, que eren una mica més grans que jo, que era l'Enric Barbat, noms que avui no recordo, però que en aquell temps eren un gruix bastant important, en Pi de la Serra. El 13 va ser en Joan Manel Serrat, el 14 va ser la Maria del Mar Bonet, el 15 el Rafael Subiracs i el 16 vaig ser jo. Vaig passar molta vergonya.
Tot un mite visitant Ràdio Falset, eh? Que per cert es va quedar impressionat dels estudis que tenim. Eh? Us ho dic perquè si la gent de Falset que no ho heu vist, ja aneu venint a veure-ho perquè se quedeu parats. Ell s'hi va quedar. Tu que tens més amistat, Jaume, t'ha comentat alguna cosa?
Pues va quedar molt content del que van fer, de la música que li tenim posada del seu programa, precisament.
Clar, és que aquí n'ha sortit molta de música del llac, eh? Molta, aquest programa. Molta.
I encara, a part d'això, és que ell n'estava molt il·lusionat de vindre també a la ràdio de Falset bueno, i com que és de la comarca, pues, hi té una mica de carinyo també, encara que, vull dir, doncs, està porrera, però realment doncs, viu tota la comarca en si.
Jo crec que s'ha de dir, amb honor a la veritat, que va ser un personatge que es va comportar, no, nosaltres hi tenim una mica, almenys jo li tenia una mica de respecte pel sentit de dir, hòstia, aquest tio és un professional de les entrevistes, no? I nosaltres som uns amateurs.
És un artista.
I clar, allò que... I però, el tio va posar moltes facilitats, perquè clar, havia moments que et pensaves que, hòstia, que el tio s'està avorrint, no?
Però Jordi va dir una cosa, baixant les escales d'aquí de la ràdio, que tu eres aquí dalt, i em va dir, diu, hau lograt fer-me dir coses que ni a Ràdio Nacional me les han fet dir.
Coi.
Les he dit tan a gust aquí dintre, m'hi he trobat tan a bé, sí. Que per això...
Ah, doncs això em fas més content, no m'ho havies dit això.
Hi ha hagut una xerrada molt completa.
Molt bé. Sí, jo crec que inclús, a vegades que ho he comentat amb algú, inclús es va tirar massa a lo polític, no?
Una mica.
Va encaminar una mica de massa a la política. A mi m'hagués agradat més que m'hagués parlat doncs, com porta la seva música, no? per aquests mons de Déu. Però no ho sé, ell va tirar, bueno, suposo perquè li deu interessar més o potser en aquests moments està més...
Bueno, i potser els moments actuals, potser amb ell lo porten més per aquest camí, però si s'hagués posat a parlar d'aquest altre tema, ojo, eh? Perquè el Lluís que el coneix una mica jo, vull dir, si s'enrotlla, ne sap, ell, Jordi.
Ja porta molta carrera.
Hombre. I si es posa amb la broma, és garrifet, eh? Ni també, tu ni jo, eh? També. Vull dir, també canvia completament,
bueno,
eh?
Millor que sigui, sí, ja t'ho dic, a mi va ser una experiència molt agradable, pel sentit que el vaig veure un tio molt pla, no?
Sí.
Vull dir, allò, ja t'ho dic, patíem per ell, de que no s'avorrís, de no sé, el tio, no, vosaltres feu el que us convingui i el que tingueu costum. Però si em dius això, que ni a ràdios nacionals hi hem fet dir, i nosaltres aquí us ho vaig xerrar...
És que ell s'hi va trobar molt a gust, aquí,
millor,
de veritat,
millor,
eh?
Això és de bon sentir. Bé, tota aquesta temporada, l'última que hem fet, des del mes de setembre fins ara, han volgut integrar una miqueta tot el que és els immigrants que viuen al nostre poble, coneixen una mica més la seva cultura, les seves costums, no? I coneixen una miqueta més el seu país. Han passat molta gent, han passat equatorians, romanesos, anglesos, argentins, varia gent. Jo m'he quedat de moment amb tres, no? Que són els que més me van impactar. No? Van vindre també els de Chiapas, de Mèxic, a explicar-nos tot el que estan fent amb el poble de Chiapas. No sé, nosaltres hem fet una petita tria dels que per nosaltres han sigut els més interessants, no? El que t'han frepat més. I bé, vull que ho escolteu una miqueta i després discutirem amb el Jaume què és el que va ser cada cosa, no?
Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, se pierda tras una cortina de años,
vivirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo.
Llegué de Ecuador, llegué a Barcelona, pues un empresario de aquí de Falset me contrató para traerme a trabajar aquí a Falset. Estuve un año trabajando para esta empresa, posteriormente cambié de faena, estuve para la cooperativa agrícola y he seguido así. Estoy por espacio de 5 años y medio aquí en Falset, me siento bien, tengo faena, nunca me ha hecho falta y voy echando poco a poco adelante.
¿Y tú, Johnson?
Bueno, yo creo que es una parte interesante esta tertulia, porque tienes a uno que su situación está regularizada y tienes uno que mi situación no soy un irregularizado, soy un clandestino. Y me siento...
Te pondremos la canción, sí, el clandestino.
Me siento tranquilo, me siento bien en este pueblo porque, vamos, hay de todo. Es una pena decir que hay unos cuantos que...
Que rechazan.
Que abusan, que hacen cosas. Pero es mínimo realmente, o sea, con relación a la apertura que hemos tenido en este pueblo, no nos queda corto esto, ¿no? Y estoy un poco tranquilo, contento, y hay una cosa interesante históricamente en lo que ha pasado en Cataluña, es que ustedes han vivido todas las cosas, ¿no? Se han comido las verdes, entonces eso hace... O esto han hecho que ustedes sean más humanos, que valoren a la gente. Entonces, yo creo que es una de las partes muy interesantes en que nosotros los inmigrantes, al llegar en este rincón de Cataluña, hemos encontrado esto, o sea, una apertura, ¿no? Siempre la gente te va probando cómo vas, qué haces y todo. Estamos a la mira de todo. Sabemos que lo que deja de hacer la comunidad extranjera o hace... por las noches al siguiente día es un boom. Pides un permiso para abrir un chiringuito y venga, boom, a vender de lo que haya. Pero aquí no se puede porque todo está calculado. O sea, esto no se puede dar. No. Tampoco estoy queriendo alzar una situación de esta. Pero tiene que pensarse en estas situaciones. O sea, vemos gente que tenemos esta idea. Lo de Víctor es una de las cosas que hay que reconocerla. Es una persona agresiva en esto, ¿no? Entonces, y vamos, si él entró... Porque,
es un poquito catalán en esto, no sé, ¿eh? Esto lo ha cogido bien, ¿eh?
Porque no creas que todo ha sido fácil para
Hombre,
él.
Hombre, ya lo creo que no.
Hubieron un poco de cosas, de trabas y todo esto, pero él fue, ¿no? O sea, eso es lo que yo en un rato yo le decía, mira, esto te están probando para ver si resistes, ¿no? Pero si hubiera una apertura en esta Cataluña de abrir negocios... por ejemplo, cito una cosa. Aquí en Falset, a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, no encuentras un solo sitio donde comer. Venga, si se abre un sitio de comida rápida, ¿no? Estoy seguro que... A ver, y es una de las cosas que la gente nos amanecemos, porque vamos de marcha hasta las 7 de la mañana del otro día y no encontramos un bar. O sea, o siempre encontramos un bar y siempre tenemos lo que generalmente comemos o consumimos durante la semana. Pero si el fin de semana tenemos una cosa muy diferente, esto podría ser. Entonces, a ver si se cambia el chip un poco de esto y se da un poco de apertura para ver y ir probando realmente que se abran los cales y, bueno, es una cosa que se lanza al vacío.
Bé, doncs, escoltant una mica aquest breu trosset que hem escoltat del primer programa que vam fer amb els immigrants, que per cert va tenir molt èxit. Perquè, clar, la gent no coneix aquesta gent, no? Els tenim aquí però no saben res del seu país ni res. I a mi tot el que va explicar el Johnson, no?, de que era un clandestí, a mi em va semblar una cosa molt forta, això.
Sí, aquesta gent ho estan passant malament.
És que marxar de la teva terra, no?, vindre cap aquí i aquí espavila't com puguis, també ha de ser dur, eh?
És dur.
I encara menys mal que entre ells són una pinya, no?, que uns s'ajuden als altres, perquè si cadascú anessin com naltros una mica individuals...
Però el pitjor d'això és sentir quan t'expliquen coses de la seva nació i tal igual, és que estan oprimits completament, eh? Vull dir, no, aquesta gent marxen, però marxen perquè no els queda res més ja, eh?
Però tu t'has parat a pensar mai que haguessis de deixar tot el que tens aquí per anar-te, jo què sé, a França o a Anglaterra? O...
No ho sé, però si les coses s'hi fiquessin malament, al final fas el determini, eh?
Sí, home, però ha de ser molt dur, eh?
Ja, però imagina't per què aquesta gent hagin de fer això,
perquè aquesta gent tenen pare, tenen mare, molts tenen fills.
I molts tenen la família allà, i ells estan aquí.
Jo en el meu cas, que tinc dos fills petits, no sé si podria estar tant temps sense veure, però ja que estan 4, 5 i 6 anys, eh? Que no va venir a la família. I ara amb això que els han regularitzat a molts, molts ja poden tornar al seu país a veure la família, i molts a portals. Mm. Però molts han estat 4 i 5 anys, eh? Jo ho trobo molt fort. Re, la segona història que us portarem avui serà la dels romanesos. També vam estar amb ells, i la música que ens van portar va ser l'èxit de l'estiu passat.
principi tenien moltes ganes de sortir del comunisme i perquè pues, estaven... A veure, el comunisme que va ser? Igualtat per a tothom, però com us podem igualar a tothom? Cara pobre, cara ric, no. Clar. Si el que tenia algo li van prendre, el van deixar com el més pobre del poble, així, tots pobres, cap problema. Què passa? Però també això que els ha fet el comunisme els ha fet perdre l'acostum de pensar pel seu compte. O sigui, no és que ja t'ho donin, doncs, és que ja no et deixen ni pensar.
Ja és un pensament únic.
M'entens? Per tant, hi ha gent, la gent més vella que vull dir, ja no tenen l'instint de sembrar per quan vindrà temps que necessitarà escollir. Esperen a que a veure si el govern els hi dona, o esperen a que el veí ha acabat de collir, per exemple, les tomaques i ja no en vol més, i queden 4 tomaques en una tomaquera, i va de nit i te les fot, i m'entens? I ha acabat així. Vull dir, m'entens? Hi ha gent que encara va amb aquesta mentalitat de... No se saben... El comunisme els ha, ja no econòmicament els ha traçat, és que els ha traçat de la mentalitat, que és on més mal els hi ha fet. Bueno, me paren dins a la ciutat i em diuen que bueno, allí jo he fet, a saber el què, aquell home me fa parar el cotxe en un costat, me fa baixar del cotxe, jo li començo a treure papers allí, no sabia ni el que em demanava, sort de la Lívia que anava traduint algo, i diu, anem, dic, això és que anem a la comissaria. Bueno, va, anem acompanyant aquest home, anem caminant, ve que anem de cara en un bar... I entrem dintre i dic, bueno, pot ser que Tomi vol que fem un cafè i en parlem en una cafeteria. Què sé jo? No, seguim entrant al bar, un bar així una mica llarg, entrem en una porteta, era una via, podríem dir, la trastienda, no? Hi havia les caixes de les Coca-Coles, de les cerveses, hi havia una taula així com de plàstic, no? Cadires de plàstic, això de platja, de terrassa, així d'estiu. Mos assenta allí, treu un PH o llibre allí del còdic de circulació de Romania, no? M'obri per la fulla que tocava... Bueno, me comença a llegir que, bueno, quasi em tanquen, vull dir, el tremendo el que havia fet jo allí, que, bueno, una multa molt gran tenia que pagar. Tot just era el mateix dia que me n'anava ja cap a Espanya. Bueno, amb aquell home, pues, ja quan mos tenia allí, pues, ja va ser allò, diu, bueno, i és que nosaltres, pues, per no pagar aquesta multa, com ho podem arreglar? Home, jo és que no em vull embrutar les mans, jo, clar, a mi m'entendreu. Home, però ho podem arreglar, no? Home, mira, sí, clar, que ho podem arreglar, bueno, total. O sigui, ja et porten allí perquè... Pues,
una pagues, propina.
Dones la propineta, tu dones 10 euros, que no et venen ni d'aquí ni d'allà, amb ell li ha solucionat, quasi et diré que tota la setmana, i tots contents, no? Vull dir, és així. I clar, què passa? Vull dir, això és en petita escala, és un policia, només fa això, però és que un jutge farà el mateix, i en moltes altres, als nivells, no? Les fronteres, totes funcionen així.
Hi ha que passen malament, però aquí hi ha un derrotxe.
Bueno, perquè l'Albert també m'explicava d'una senyora romana que està vivint aquí. Explica-ho, Albert, sisplau, perquè això és molt fort. Doncs, està vivint a Falseta.
Mira, ahir mateix, vull dir, vam parlar amb ella i, doncs, bueno, no té fenya. Fa molts dies que no té fenya. Ahir mateix li quedaven 5 euros i no té ni per on menjar. I viu, sort que viu, en un mas... que està, no sé si 4 quilòmetres de Falset, se'n va a peu, i en un mas que li han deixat viure allí, en aquell mas, esgarrifa't com està el mas, vull dir, jo ja hi he estat, i no m'hi fico ni... Me pagues per estar allí, no hi estic ni una nit allí, i es veu que se senten, les rates van que volen per allí, però no té altre puesto. I, bueno, i ve al poble cada dia i busca feina i busca manera de sobreviure i no pot. I aquesta dona ha vingut perquè té 2 filles, el seu home era alcohòlic, s'hi va tenir que separar perquè si no malament rai, i resulta que té una filla que ha tingut accés, ha aprovat l'examen per entrar a 2 universitats, pues la noia val pels estudis i l'altra la té a l'institut, però no li pot pagar els estudis, vull dir, pot entrar a la universitat i la noia no hi podrà anar, no ha pogut entrar aquest curs per falta de diners. Clar, aquesta dona, aquesta mare ha dit, bueno, què s'ha de fer, s'ha d'anar a Espanya, me'n vaig a Espanya, el que sigui. Tu dius, com és que es prostitueix tanta gent? Bueno, jo no sé què acabarà fent aquesta dona. Aquesta senyora, pues, si entre tots els altres romanesos i espanyols i amics i així, coneguts, l'aniran mantenint, no? O sigui, menjar, pues, espero que no n'hi faltarà, perquè per això estem tots els que la coneixem, no? Però clar, vull dir, hasta que li sortirà fenya. Ara, quin hivern pot passar aquesta dona? No sé. Vull dir, jo penso que el primer romanès que vaig conèixer aquí a Espanya feia 5 setmanes que no havia treballat. Va ser l'any 2001 que va nevar bastant.
Sí.
Pues, tancat a casa, tot de neu pel carrer, i el vaig agafar jo perquè dius que aquell noi estava que ja no podia més, anava menjant perquè els companys anaven donant de menjar, i pues, bueno, el vaig prendre a treballar, a poc a poc pues, el vaig anar donant, mira, a treure neu ni que fos, molta falta potser no em feia, però és igual, tu li vaig donar el que vaig poder, i a poc pues, va anar tirant endavant, i ara pues, gràcies a Déu està molt bé, no? però clar, costa arrencar, i com no t'ajudin, ho tenen molt clar. I clar, després dius, bueno, què passarà? No ho sé. Es trobarà feina aquesta dona? Sí, com ella, quants n'hi ha? Molts.
Bé, després d'escoltar els amics romanesos, bueno, un era del Priorat, perquè l'Albert està casat amb una romanesa i m'ho va anar molt bé, perquè ell ha estat allà i m'ho va explicar moltes coses.
Sí, sí.
Però avui vull aprofitar, perquè ho havia d'haver fet abans, però no ho he fet, però avui vull aprofitar-ho per donar-vos les gràcies a tots els que m'ho escolteu, perquè aquesta senyora, gràcies a Rodamón, la va ajudar molta gent. I avui viu com una persona.
I tant.
I l'Albert m'ho va comentar, va dir, nois, us escolta molta gent, perquè infinitat de gent ha vingut a casa portant paquets de menjar, portant diners.
No, i vam tocar, vull dir, una mica el punt flac de les persones, no?
Sí, és que és molt greu això, eh? És el que parlàvem abans quan parlàvem dels equatorians, no? Marxar de casa, però és que si damunt has de marxar per anar a pitjor...
Exacte.
No?
Sí, 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 sí. No, i a més és que aquesta gent ho necessitava en aquell moment i la gent s'hi va abocar, no? Això és molt important.
Jo recordo que deia, només té 5 euros. Què fas amb 5 euros avui en dia, si no fas res? Bé,
800 peles.
Sí, però les 800 peles multipliques amb un 60% de pujat tot.
No,
però
és que no tens res, no tens per a res. Vull dir, si vas a fer un bocadillo ja, pràcticament, ja se te'n va.
Com? No sé, no sé, va ser una cosa...
No, però és una labor que van fer que va sortir molt bé.
Sí, jo, mira, d'aquell programa vaig pensar totes les hores que he perdut a la ràdio, per mi estan compensades. No. Perquè vaig dir, si ha servit per algo, no sé si vosaltres vau tenir la mateixa sensació, però jo li vaig tindre. Vaig pensar, si ha servit per algo, tu, benvingut sigui.
Sí, sí.
Bé, doncs, els altres convidats que vam tindre... Aquests eren més aviat d'una ONG, encara peten petardos. Aquests eren convidats d'una ONG, són els del col·lectiu de Chiapas, de los Caracoles, i aquests també ens van explicar històries molt, molt interessants, sobretot el senyor Pere, que està molt enterat de tot. Ho escoltem.
Que nos están escuchando, les saludamos desde la cabina de Radio Resistente, La Voz de la Montaña. Sulanil Radio Escopio Tamal. En una producción especial, con motivo del próximo hermanamiento del municipio autónomo rebelde zapatista de Francisco Villa con la organización REUS, Sociedad Civil. Hemos sabido también que este mismo sábado 12 de junio de 2004, los compañeros allá en Cataluña van a celebrar este hermanamiento. Desde aquí les mandamos un saludo rebelde zapatista. Con pena que no hemos podido llegar a bailar, pero quizás algún día vamos a poder. Estamos aquí para tener una entrevista con los delegados de la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que va a producir, y con autoridades del municipio Francisco Villa, para que puedan responder las preguntas que nos mandaron desde Reus.
Bé, bon dia. És una llàstima que per manca de temps no ho puguem sentir tot en aquest moment, però aquí doncs tindríem el document sencer és una entrevista a la Junta de Buen Gobierno i després una altra entrevista doncs a les autoritats del municipi de Francisco Villa, que és el municipi en què ens agermanem com a associació. I a veure, és interessantíssim el document, ja que ens parlen doncs, una mica, doncs, ens expliquen com se constitueixen, com es regeixen, com s'organitzen, com administren justícia, vull dir, és interessantíssim, la veritat. I a veure, totes aquestes coses les hem llegit habitualment, però és interessant sentit de viva veu i en primera persona per ells, no? Contra el país, no. A veure, no? Que quedi clar que la rebel·lia és contra el mal govern que diuen ells, bueno. O sigui, contra el mal govern i les empreses que els estan fent la punyeta, però no diu més mal dit. Casualment, resulta que encara mires quines són les empreses i acostumen a ser empreses d'aquí. O sigui, podríem parlar, sí, home, podríem parlar d'Iberdroles, Endeses, Repsols, etc.
Societat civil som tots, això segur. I, bueno, potser que introduïm una mica el que vam parlar l'altre dia, de que havíem de fer la festa, i ja l'hem fet. Agraïm també a nosaltres des d'aquí, al Jordi, al Jaume i a la Neus, que van baixar fins a Reus per a col·laborar amb nosaltres a la festa.
Vam complir.
Vau complir, ho vau dir ara fa un mes, ho vau dir que baixaríeu i vau estar allí sopant i un rato de festa i us ho agraïm. I, bueno, pues, explicau si voleu pues, una mica. Jo, per exemple, he estat allí, el Pere i l'Isabel també han pogut veure i viure encara molt més el que és estar en una comunitat i, doncs, viure tocant de peus a terra allí a Chiapas, que és tot el que està passant, que és una mica, doncs, el que us deia aquell dia, que des d'aquí es poden saber moltes coses, allà n'aprens més, però de totes maneres està tot molt complicat i la manera doncs, com està muntat el món avui en dia doncs, gira una mica en què totes les coses se decanten cap a el que ens volen fer veure pels mitjans de comunicació i per les coses on ens volen fer decantar la vista. No? Actualment doncs, hi ha coses que al món volen que tinguem més importància que res i la tenen, però bueno, també estan passant, com ara a Chiapas, doncs moltes coses.
A veure, Chiapas en aquest moment és un conflicte totalment oblidat.
Ara ho anava a dir, dius dels mitjans de comunicació, però el que em fa de temps que no s'ha sentit.
Sí, exacte. Sí, a més, des dels mitjans de comunicació, precisament els espanyols estan molt manipulats. O sigui, suposo que per relacions polítiques del PRI en partits espanyols, els mitjans de comunicació es tracta molt malament el tema de Chiapas. O sigui, com va dir el president, en Chiapas no hi ha cap problema, i la gent s'ho creu. I a Chiapas hi ha molts problemes.
A veure, no cal oblidar que, tal com moltes vegades se'ls ha anomenat, ha sigut la primera ciberguerrilla. O sigui, ells se van difondre per la xarxa i gràcies a això, doncs, els mitjans de comunicació s'han doncs, donat a conèixer i, afortunadament, doncs, tenen un recolzament a nivell mundial. I suposo que és això que fa que l'exèrcit no hi entri a sac i els matxaqui.
Però
és
molt gros podria, el que dic, de la Creu Roja, sí. Que has marxat. És sí, molt gros,
sí, sí. Això fa un mes,
si vols, perquè tu... jo soc soci de la Creu Roja.
Sí, doncs,
i mai en la vida m'hauria cregut que haguessin fet això.
Doncs t'ho puc explicar més gros, sí, encara,
sí.
Si vols.
No, és que si convenci tiraré per la cara, sí. Perquè el dia que hi hagi una reunió els hi faré saber.
Et passarem la informació, no pateixis, doncs, si vols, la veritat.
Te puc explicar una cosa.
Però, no és aquesta la funció de la Creu Roja.
Podries preguntar-los una cosa. Qui financia la Creu Roja a l'Iraq? I veuràs com és el propi govern espanyol, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, amb aquella casella que normalment posem allò de la declaració de renda per cooperació i tal, se financia amb això. O sigui, que do polo marxen perquè el govern espanyol financia la Creu Roja Internacional que vagi a l'Iraq amb aquests dinerons.
Bueno, l'associació pues, som una colla d'amics. És que, a veure, potser tot va començar una mica quan el Pere i jo vam començar a treballar amb la Garriga Societat Civil. Això va ser l'any 2000. Allò anem a Mèxic, tenim la sort de poder visitar una comunitat zapatista de casualitat. I llavors, al tornar, és quan vam contactar amb la Garriga. I vam començar a treballar amb ells en projectes de cooperació. Sobretot vam començar amb l'educació. Que des de Chiapas s'està construint també una educació autònoma, que és un tema molt interessant. Perquè aquesta zona són maies, potser me'n vaig una mica, no? Però precisament tota aquesta gent són els hereus dels maies. I en aquella zona tenen, amb la zona que anem igual se parlen quatre llengües diferents. Llavors, clar, era molt interessant poder conservar, o sigui, que l'educació, els nens poguessin fer l'educació en bilingüe, que poguessin, per una banda, conservar la llengua que han parlat sempre a casa seva i, per una altra, necessiten el castellà per poder-se entendre. Inclús per poder-se entendre entre ells.
Sí, perquè les diferents llengües...
El saltal és molt diferent, exacte.
Exacte, del saltal el sotxil sí que s'entenen, però un xol ja no s'entén, o sigui que la llengua vehicular entre ells ha de ser el castellà. Forçosament, no?
Llavors, clar, nosaltres entrem a treballar precisament amb el projecte de formar els mestres. Llavors, s'intenta formar mestres de cada població, poder aconseguir mestres autòctons que puguin ensenyar els nens d'allà a la zona. I vam començar una mica així, no? Vam començar a treballar... Llavors, l'Ajuntament de Reus ens donava suport amb diners... I bueno, a partir d'aquí, doncs, allò que et comences a fer gran, vam començar a anar cap allà, llavors hem anat trobant amb gent per aquí, i al final doncs, hem decidit crear l'associació aquí baix, no? I ara ja és una mica com una federació, som una Catalunya Societat Civil, no sabem ben bé si Catalunya, països catalans, sí, perquè hi ha gent de les illes, no sabem ben bé com,
sí, però... Sí, són les dues associacions que treballem conjuntament amb els mateixos projectes, o sigui, ho tirem endavant. El que passa que ara el fet de que obrim aquest nou front en aquest municipi, doncs vol dir que nosaltres entrarem a treballar directament en aquesta zona. Però vaja, bàsicament hem treballat conjuntament fins ara.
Sí, els projectes són comuns. Ara s'està treballant un projecte de salut, precisament, que abarcarà tota la zona nord, que si em sembla que diuen que són 6 municipis autònoms, pues se suposa que tot això es vehicularà des d'aquí a Catalunya, no? O sigui, nosaltres portarem el suport, portem més metges, o gent que anirà allà a preparar els metges d'allà, tenim gent vinculada amb la URB de Reus, suposo que...
No, hi ha altres tipus de projectes com productius que generen, doncs, economia, una mica d'economia, perquè gaire no poden, però a vegades, doncs, les cooperatives de dones, sobretot, sí. De tal manera que fan artesanies i a partir d'aquí les podem divulgar i, bueno, distribuir, bueno, és una mica tot això.
Los de Chiapas. Quina màfia hi ha tot allò de Mèxic, eh?
Des de luego.
No hi ha pam de net enlloc. Jo quan mos van explicar allò de la Creu Roja vaig quedar parat.
És per sentir-los com ho expliquen tot això, eh? Sí, sí.
Recordo que, no sé si va ser un mes després, que ells van anar cap allà una altra vegada, van marxar un grup, que hi van anar gent d'aquí Falset, i recordo que vam gravar una salutació que s'havia d'emetre a la ràdio d'allà, i la van fer en català, en castellà, saludant al poble Chiapas, al grup zapatista... No, però van explicar coses que jo em vaig quedar al·lucinat, eh? Amb l'àmbit polític, com allò de la Creu Roja.
Com allò de la Creu Roja i com allò de dir, veu aquest carrer, des d'aquí en què t'apunta, pots caminar fins allà a mig carrer, però no passis aquella cantonada, perquè el que et pot passar en aquella cantonada allà, ja no ho explicaràs. Jo com vaig sentir això, me vaig quedar parat, eh? De veure com viuen i com estan aquesta gent.
Però també tenen un puntet de... Jo n'hi diria, aviam, no sé com explicar-ho, no? Però ara fa poc hi ha anat un altre grup per Setmana Santa i hi ha anat un xaval que es dedicava a fer llenya al bosc i va arribar allà i va comentar que si tenien, que tenien per fer llenya, no? I van dir, és que van portant les màquines i estan aquí que no van, i simplement el que tenia és que estaven negades, vull dir, només era desmuntar la bugia, netejar-les una miqueta, però tenen aquest puntet de desgraciadets que també això no els ajuda gaire, eh?
Tot influeix.
Vull dir, sí que des de tot arreu se'ls apreta molt, però ells tampoc no...
No posen una mica d'aquí.
No posen una miqueta, perquè, hòstia, netejar una màquina, de serrar mà, que puguis fer anar una màquina, clar, que el tio fot una feinada, saps, aquelles màquines per allà. I tenen aquest puntet que jo sempre ho dic, no? És aquella coseta que falta, no? Podem ajudar els molts des d'aquí, però també s'haurien d'espavilar una miqueta a ells, no?
Hi ha un que té uns negocis per allà en aquella zona, que és de per aquí a la vora, i a vegades ho comenta, no? Veus que... Dius, coix, però si es podrien guanyar la vida fent això o allò altre.
El senyor Jesús.
Sí, quan ells veuen que ja s'han guanyat la vida, diguem, doncs pues mira, se posen allí sentadets i a passar el ratet i avall, eh? I no hi ha manera d'arrossegar-los, vull dir que no... Encara que anessis a ells i digues, escolta, necessito un operari a tantes pessetes l'hora, amb ells això no... Sí. No els hi van ells i bé, que no sí. Va la cosa per aquí.
Sempre explica que em piquen cobrat i ja s'ha acabat bueno, la jornada.
I la inseguretat de la paraula, vull dir que... Aquest senyor a vegades m'ha fet recapilar molt perquè diu, és que no els puc lligar, és que dius amb una persona, dius, escolta, tens feina pues, per tants dies, no? Tants dies, si li ve per plegar migdia, vull dir, quedes penjat. I dius, ai, però escolta, ai, però em deia així d'aquesta manera, i amb ells què? A veure, me'ls hi falta aquest esperit que tu dius.
El senyor Jesús el portarem la temporada que ve.
Pues,
si ja, també és un home molt interessant.
És una persona que pot explicar coses que la millor vegades la gent...
I és un senyor que ha marxat d'aquí... Sí. Des d'aquí, una salutació si mos està escoltant, el senyor Jesús de la Torre de Fontaubella. Però és un senyor que va marxar d'aquí, que passava pel·lícules amb la bicicleta d'un poble a l'altre, i allí aquest sí que va fer les Amèriques, eh?
No, ha sigut una persona que ha sigut molt treballadora.
Sí, clar,
és que... Ha sortit d'aquí, i el mateix que hem fet, per exemple, aquests equatorians, el sí, que sigui, sí. O el que parlàvem d'altres grups, però ha anat a un lloc i ha dit, haig de treballar i haig de treure les coses endavant. I ho va fer i ha sortit. Ara també hi ha gent que marxa i no ho sap fer bé i llavors pues, les coses no els hi van.
Ja no poden ni tornar.
Però aquest senyor pues, bueno, és un home que ha sigut molt treballador, vull dir, això. I encara ara hi va, eh? I, vull dir, i va treballar. Va d'una altra manera, que és com a mig jubilat, però l'home pues, encara forma.
Sí, sí. Molt bé. Deixant Mèxic, anem cap al continent africà. I al continent africà ens trobem amb els amics marroquins, que aquí Falset. Perdó, són una colònia bastant important. I també ens van explicar que jo vull quedar una mica amb la seva festa del corder. I també la vull recordar una mica com ho van explicar.
Es una fiesta mayor de Marruecos, que tenemos una fiesta mayor de estos de matar al cordero.
Sí.
Vamos a la familia.
¿Cómo se le dio que esta fiesta?
Sí.
Se llama Aikbrik. Y hacemos la fiesta y van la familia una con la otra.
¿Y cómo lo hacéis aquí? Porque matar cordero en casa no podéis.
Hombre, la mataremos al matadero.
El matadero también.
Claro. Y si la matáis vosotros.
Sí, bueno, ahí, ahora yo a tiempo la mató aquí al matadero. Yo pedí el permiso al ayuntamiento y fui allí, la mató y la allí hay agua y todo.
Y ahora y matamos también los
dios. Y ahora aquí, la mataremos.
Aquí se matan solamente el
miércoles
y el lunes aquí. Entonces nosotros tenemos que matamos el día, tocamos el día de...
Claro, 21 es viernes. 21 de enero.
Es viernes. Y claro, no podemos dar... No. Nosotros le acostamos para ir a matarlo al matadero.
Aquí mismo, pero
porque es mío, que es el cordero que la mato yo, la que no la matas tú. Pero claro, yo me agradaría que me diera el matadero, la mataría, eso, pero claro...
Bueno, tú te gustaría hacerlo en casa, como es la típica,
ya,
¿no? Claro,
sí. En Marruecos es normalmente, es hacemos en casa. Pero claro, entonces las críos, te vienen más las críos, y van a mirar, unas ya ríen, están contentos, muy bien.
Una fiesta grande.
Claro, sí. Pero aquí viene un poco justa.
Ya.
Claro, como es la misma, es el tiempo de Ramadán, cuando hacemos nosotros Ramadán, no fumaremos, ni comemos. Bueno, yo trabajo con la gente que trabajamos en el campo. Cuando llega la hora de almorzar, van a almorzar.
¿Y tú continúas trabajando?
No, yo también descansaré media hora. Y
pero no comes.
No como, no, ni fumaría, ni nada. Esto es la misma, estaba bien. Bueno, es la religión, es así.
¿Y qué diferencia ves tú entre los que seguís la religión islámica amb los que fan la religió cristiana nostra? Quina és la diferència? Potser vosaltres sou més devots, sou més fanàtics, per dir-ho d'alguna manera?
Escolta, jo que la veu que és la mateixa.
No, jo dic el seguiment de la gent. Home. Perquè nosaltres no, parlo per mi, eh? Nosaltres aquí la gran majoria no té aquest deliri per la religió contra
l'altre. Home, però ara que si jo ara, bueno, escolta, que no te puedo dir que hi ha la gent... que no agrada per ir.
Jo crec que això ja va més la fe de cadascú.
Però no, crec que el poble l'islàmic és com a molt,
aquí,
no?
Aquí també celebres tus festes de Navidad,
sí, però aquí
no?
Ve el divendres...
Navidad i les Pasques i tot això. I ells també, la matança del porc aquesta que fan, i el rabadà, tot això. Però potser hi haurà coses que ja no les faran.
Però és durant tot l'any segueixen la pregària que tu no segueixes.
Bueno, n'hi haurà que sí, n'hi haurà que no.
La gran majoria.
Nosotros tenemos el viernes, no trabaja ninguno. Tenemos que ir todo a la mezquita, es para rezar, es un día muy grande.
Es como lo domingo.
Nosotros respetaremos mucho el día viernes. Es un viernes que es un día, es muy importante a los trabajadores que no trabajan. Es un día, es muy importante. Es la que pasa, ya que si yo me tengo que ir, bueno, claro, tampoco no tenemos ni a dónde vamos a rezar, para ir a la mezquita, para tener un local o para tener la mezquita para ir a rezar. Yo puedo ir, abandonar, no trabajar 2 horas, y después me voy a trabajar el sábado o un día de las fiestas y la voy a cobrar. Pero la que pasa, no hay. Esto es lo mismo, esto es el viernes, es mismo vuestro, cuando vais a la mesa, al día del domingo, el día de la mesa, ¿no?
Domingo, sí.
El día de la misa.
Ah, la misa, sí. No.
Sí, pues al que voy. Vosotros hacéis fiesta y vais a la misa y aquí el domingo si no hi van.
Hombre, que ahora...
Què et va semblar el dia dels amics marroquins?
Va estar molt bé, eh?
Jo amb el Jaime em trec el barret, no? Perquè molta gent contra els moros, contra els immigrants, que no s'integren, que no sé què, però el tio va estar tota l'entrevista, o tot l'espai que va durar, parlant en català. I parlava en castellà quan nosaltres li parlàvem en castellà, que també és el que sempre pequem naltros, no? Que potser, a més de dir que
però ell,
català...
ell normalment, si vol, parla perfectament el català.
Sí, sí.
En canvi, n'hi ha molts que estan aquí, a Falset, de fa molts anys, i encara continuen parlant el castellà.
És el que t'estic dient, i molts que demanen integració d'aquesta gent, home, per favor. Sí, sí, tu portes 40 anys aquí, i aquesta gent n'hi ha molts que porten 2 anys i ja parlen català.
Sí, sí.
Els altres no ho parlen. I tota aquesta festa del corder, és curiós això, eh?
És un altre món.
Que ho tenen, eh?
És un altre món.
Però tu creus que els fills d'aquesta gent, no dic que siguin ignorants, no vull dir això, però quan veguin una mica el funcionament d'Occident, vols dir que no aniran perdent aquesta devoció per allà?
És que ells ja no hi tornaran cap allà, eh?
No dic de tornar, sinó dic de fluixar, així com aquí als anys 50, als anys 40,
tot,
era, el poble manava el capellà a la Guàrdia Civil a l'alcalde.
Igual que el jovent que ara hi ha actualment aquí.
És el que et dic.
Quan els parlen de la seva religió aquí, molts hi creuen, i practicar-la doncs, ben pocs n'hi ha avui dia. Doncs, amb ells hi passarà exactament el mateix. I això ho saben, eh? I ells saben verdaderament que aquest problema el tenen. Vaja, és el meu punt de vista, eh?
Ja, més o menys també ho saben. Si no volen obrir els ulls
no,
amb això...
No, ho saben i ho veuen. Per això molts estan aquí i són temporalment, eh? Molts d'aquests ja saben que dintre d'uns anys marxaran cap allà...
Sí, però el que té un fill amb 14 o 15
però
anys...
Però aquests fills que han pujat, aquests no tornen cap allà, ja, eh? Això segur, eh? Seguríssim.
Home, el Jaime està, inclús es va comprar el pis, ja. Aquest ja no està instal·lat aquí.
No,
eh?
Home, jo no parlo per ell, parlo...
No, no, en general, però me'n recordo que el Jaime també... Vull dir, ara sempre moltes de famílies marroquines que ja es compren la casa o...
Sí.
Que es veu que s'instal·len per aquí.
Bueno, és que lo lògic és que s'integrin, no?, a la comunitat que estan.
Sí, sí.
Aviam, si jo anés amb una altra nació, me passaria exactament el mateix, no? M'hauria d'integrar amb ells. Doncs, bueno, ells han de fer el mateix. I ho trobo molt bé, vull dir. Mm.
Doncs molt bé.
Llavors, me va agradar sentir-los. El que passa és que, Jordi, jo sempre estic amb el mateix. Tots els que hem tingut, si te'n recordes una mica, ells ja he fet la mateixa pregunta, no? I vosaltres què feu si esteu tan oprimits? Us moveu? I no ho has vist com tots tenen la mateixa tendència al contestar? Oh, és que com que hem estat així tants anys i tal i qual, ho anem aguantant. Vull dir, no ens ha pogut evolucionar. I la gran majoria dels que hem tingut, ens ho han fet, això, eh?
Sí.
Ens ho han anat dient així, eh? No han evolucionat. No sé per quin motiu. Potser realment són diferents o no tenen una altra forma, un temperament més d'una altra manera, no ho sé. Però nosaltres, els espanyols, realment, aquí, doncs, quan hem vist una cosa que tampoc no està bé, ens hem aixecat de coses, no? I ho hem dit.
Passa que potser nosaltres tenim més força que ells.
Sí, o potser els anys també influeixen molt, no?
No sé, és que aquesta gent jo trobo que... No sé, em dóna la sensació que quan hi ha dos o tres... Perquè a Perú mateix, no? Quan se va al Salt Toledo per treure fora el Fujimori, vull dir... Com que ha passat amb el Toledo? S'ha acabat igual.
Sí, eh?
M'entens? Ara a Bolívia, amb tot el que està passant. És que l'indígena aquell que pujarà al poder, el més segur que guanyarà les eleccions, aquell tio...
No, hi ha moltes coses. Per exemple, però... si tornem amb això del Marroc, per exemple, el que va fer el Marroc amb els del Sàhara, i ho vam veure fa 4 dies per la televisió, vull dir, el que va passar, no?, de que aquella gent se van intentar manifestar o dir alguna cosa i com els van atonyar, no?
Exacte.
I nosaltres ho veiem des d'aquí, eh?
I què fem
nosaltres? Perquè aquella gent no els vam deixar abandonats allà també, eh? Vull dir, també tenim la nostra part de culpa.
El que em sap més greu de tot això és que a la tele, no sé si és que ens han bombardejat tant amb la misèria i amb tot això, que ja ens causa indiferència.
Ja.
I això és el pitjor que pot passar, eh?
Clar.
Dic una cosa et causa indiferència i acaba l'oblit total.
Per això que ho veus i dius, hòstia, però aquesta gent no saben aixecar-se tots i dir prou d'aquesta forma de funcionar. I no ho acabo d'entendre, jo, vull dir, no ho sé.
Jo per això, l'últim programa que vam fer, i amb coses que han succeït al poble, vaig fer un comentari que m'agradaria recordar, posar-lo, perquè molta gent me va dir, hòstia, aquest comentari està ben tret. Que hi parlava una miqueta d'això, no?, de la cultura de l'immigrant. M'agradaria recordar-lo. Diu que en un món tan globalitzat com el nostre, i amb la gent amunt i avall, el fenomen de l'immigració ens toca de ben a prop. De catalans pel món n'hi ha moltíssims i ens agrada que allí on van o on anem ens tractin bé. A la meva manera de veure les coses, crec en l'enriquiment cultural que els immigrants arribats a la nostra terra ens poden aportar, vinguin d'on vinguin. Ho he viscut a les meves carns gràcies a aquest programa, que durant aquest any ha portat a immigrants de tot arreu. Sud-americans, europeus, africans, asiàtics, del nord, del sud, de l'est i de l'oest. Musulmans, catòlics, absentistes, cristians, protestants i hebreus. Gent que han fet possible que tu, que estàs a l'altra banda, aprenguis de la seva manera de viure i de fer. Ens pot agradar més o menys la seva manera d'actuar d'algun col·lectiu, però no podem generalitzar. De gent bona i dolenta n'hi ha per tot arreu, a casa nostra també. I per favor, no et deixis portar per gent que alça la veu, aprofitant-se dels col·lectius menys afavorits.
no deixis que la teva ignorància envers de la seva cultura et segui. És més, des d'aquí et demano que t'obris a conèixer la seva cultura i una vegada la coneguis, jutgis. Per acabat diré que l'ignorància i l'odi és un còctel molt perillós.
També una mica de rotllo. Què en penses d'aquest comentari?
Home, a mi m'agrada molt, perquè aquest programa pues, ha sigut... Vaja, un seguit de noves formes de viure, i que t'entusiasma sentir-los com ells ho expliquen i els problemes que han arribat a tindre i tot, per poder arribar doncs, fins aquí a altres, vull dir.
Jo crec que, sempre ho dic, no? És la, com deia al començament, l'enriquiment cultural aquest, no? Però és que també és una mica la cura humilitat, A mi moltes vegades em diuen, no sé, no? Parles del bosc, està molt fotut aquí. Molt fotut. A l'Àfrica sí que estan fotuts. Però aquí estem fotuts. Perquè no, no et pots comprar un cotxe d'alta gamma o no pots tenir un pis de més metres quadrats o jo què sé, avui t'han anat malament qualsevol tonteria, que són tonteries. I això és estar fotut. A l'Àfrica que no saben què posar-se a la boca.
No, no, i viuen davall de les planxes d'uralita, per dir d'una manera.
O cases de fang.
O cases de fang.
O com els de Chiapas, que t'explicaven aquella gent. Com viuen aquella gent? Amb barracons de 10 metres quadrats, com a molt. I viuen 4 o 5 persones menjant, com diuen allò, frijoles tot el dia. És que, no sé, no? Però a vegades penso que estem en una societat que es basa només en el consum, 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 benestar...
Clar.
I ningú para a pensar i dir, escolta...
I el don dinero, que és el que ens domina a tots.
Però és ara... que en un país avui en dia no mana un govern, que... manen els bancs.
És que representa que nosaltres mateixos ens estem menjant aquesta gent,
Ves, és una roda.
És una roda.
Una roda. Sí, sí. I ara tothom està esgarrifat que els xinos aixequin el cap.
No? I és que hi han d'estar esgarrifats, perquè quan aixequin esgarrifet.
I és el que parlàvem abans de començar el programa, que parlàvem dels aires acondicionats i tot això. Vull dir, el planeta ens estem carregant, és cert. Però és que els africans o els sud-americans pagaran igual que nosaltres i no hauran disfrutat d'aquests avantatges que hem disfrutat nosaltres, d'estar fresquets a l'hivern, a l'estiu, estar calentets a l'hivern, m'entens? Anar d'aquí cap allà amb el cotxe amb un pispàs, m'entens? Ells han d'anar a peu, estan a l'estiu passant set i passant misèries i la sequera que se'ls fot vius. No?
No res, és que vull dir, ha arribat en un moment que això que has dit del consumisme pues, mos està menjant a nosaltres mateixos i als altres, perquè aquest dia precisament estaven comentant de l'assumpte dels medicaments, per exemple, fabricants de medicaments, que si anessin a ficar les fàbriques, per exemple, en aquests altres punts que la vida és més econòmica, aquest medicament sortiria, doncs imagina't en quin preu, que llavors afavoriria tota aquesta altra gent, per exemple, de l'Àfrica que ho necessiten. Però és que els interessa, per exemple, els fabricants de medicaments anar a aquests altres llocs?
Jo crec que els interessa és fabricar a 0,1 euro i vendre-la a 300 euros.
Clar, clar, clar.
És això el que interessa.
Però això ho veuen els polítics nostres també, I llavors ens diuen que nosaltres hem d'ajudar els altres. O sigui que, aviam, fins on arribem aquí, Vull dir, és que ha arribat en un moment que som nosaltres mateixos els culpables del que està passant allà,
I tant, i tant. No res, Jaume, s'ha acabat una altra temporada, ja en portem dos,
Sí, home, han voltat bastant.
Déu-n'hi-do, sense moure'ns de casa.
Però ens queda molt per caminar, encara,
Jo crec que sí.
Perquè esgarrifet,
I l'any que ve, què? L'any que ve, ja us aviso ara que tindrem la substitució de la Neus, que mos dol molt que mos plegui la Neus, perquè la veritat és que amb ella hem estat molt bé. I em sap molt greu que avui no pugui estar aquí per dir-vos-ho, però l'any que ve tindrem a la Natàlia Serra, que és una viatgera de primera línia, també del està amb el col·lectiu de los Caracoles.
I també, també va amb motxilla de quan en quan,
també,
penso,
també,
també
li agrada molt, també.
N'explicarem unes quantes, de cèlebres.
Esperem riure molt. I res, a vosaltres dir-vos que l'any que ve, bueno, l'any que ve, a partir del setembre, octubre, encara no sabem ben bé quan tornarem, però que us esperem aquí, que mos escolteu i que mos animeu a fer aquest programa. No vull marxar sense abans dir-vos que l'Albert Pedrol es mereix tot el mèrit d'aquest programa, perquè sense ell, les hores que li han fet perdre, los ratos de paciència, que hem tingut aquí, ara m'està fent un gesto amb la mà... Però, de veritat, Albert, estem molt agraïts, perquè sense tu això no funciona. I res, no us puc dir res més que demà, a partir de les 5, us podreu tornar a escoltar-nos. I abans d'acabar, cada dia, abans de marxar, us dic una dita o un refrán, o dir-li com vulguis. Jo avui no vull marxar sense dir-vos l'últim de la temporada i cadascú l'interpreti com vulgui. Que diu que qui vulgui menja peix... que es mulli el cul. Fins al setembre.